Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui, mirant ja endavant el Barça-Nàpols de demà d'Europa League i també mirarem el que va passar ahir al Parc dels Prínceps, a la victòria del PSG per 1-0 sobre el Real Madrid, gol de Mbappé al darrer instant per culminar una actuació espectacular del que podria ser la propera temporada jugador del Real Madrid. Indiscutiblement, Mbappé, l'home del partit, Verratti va fer un partit també extraordinari i Messi va estar discret, lluny d'una bona versió de Messi, que a més va fallar un penal amb empat a 0 al marcador. És curiós, amb lo bo que és i la quantitat de penals que ha fallat Messi durant la seva carrera. També ahir a la Champions, Sporting de Portugal 0, Manchester City 5, i avui dos partits més d'anada dels vuitens de final, Salzburg-Bayern i Inter-Liverpool. Però obrirem el programa amb les novetats del Barça-Nàpols. De demà d'Europa League no arriba Araujo, que no s'ha entrenat aquest matí, se'l protegeix pel partit de Mestalla, on serà més necessari per la baixa de Piqué, que, com sabeu, estarà sancionat. De seguida escoltem a Xavi i a Pedri, que han parlat en la prèvia del partit. Aquesta tarda aterra el Nàpols a Barcelona, atenció, amb notícia d'última hora. Osimhen, el davanter referència de l'equip, no s'ha entrenat aquest matí per unes molèsties al genoll. A veure què s'explica el míster Spalletti en la roda de premsa que farà aquesta tarda a l'estadi del Camp Nou. Atenció pels despistats, que el partit és demà a 6:45 de la tarda, un horari del tot inusual. Hem conegut aquest matí les sancions derivades del derbi, un partit a Piqué i Melamed i dos a Morlanes, a l'Espanyol que prepara el partit de diumenge de Lliga contra el Sevilla. Atenció, que durant el programa et donarem una entrada doble per anar diumenge a Cornellà al Prat. El partit és a les 2 de la tarda. Bon partit. I atenció, que avui es juga un partit de Lliga que afecta el Barça, de més. És a les 7 de la tarda, és l'Atlètic de Madrid Llevant. Si l'Atlètic de Madrid puntua, que és el més normal, el Barça dormirà fora de la zona Champions, perquè l'Atlètic de Madrid es posarà quart en solitari. Tenim, per tant, tiempo de juego amb tot des de les 7 de la tarda avui. En bàsquet, demà arrenca la Copa del Rei a Granada i avui comentarem la jugada amb Pierre Oriola, capità del Barça, que és l'actual campió de la competició i gran favorit per revalidar el títol. En futbol sala, el Barça juga a la pista del Betis, vuitens de final de la Copa a partit únic, la cita a partir de les 8 del vespre, i en handbol, el Granollers s'ha classificat per la final a 8 de la Copa després de superar el Santander per 31-21. Havia de remuntar un gol i va guanyar de 10 el Granollers, així que sobrats. Tindrem tant el Granollers com el Barça lluitant per la Copa a Antequera a finals del mes de març. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Tomàs Guasqui i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem qui us agrada més, Mbappé o Haaland. Guanya Mbappé 62%, Haaland 38% dels vots. En clau espanyol, després del derbi, us preguntem si confieu que l'Espanyol li guanyarà el Sevilla diumenge. Creieu que sí, al 56%, que no, al 44%. El Marc Peires està al control de so, el Víctor Navarro i la Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori. Passant gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa. La pilota, avui tenim dues pilotes, una de la Champions i una de l'Europa League. Ja roden Esports Cope. Converti, ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero ¿tu despertador? No. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
tampoc està tan malament, aquesta sintonia. Vinga, comencem buscant les novetats prèvies del partit de demà. És anada dels 16ens de final de l'Europa League entre el Barça i el Nàpols. Bon partit, bon eliminatori al Camp Nou. Estem a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'ha passat pràcticament tot el dematí l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ara escoltarem a Xavi, que ha dit que li fa ràbia escoltar aquesta sintonia que estem escoltant, que és la sintonia de l'Europa League. Home, a mi m'agrada més també la de la Champions, no t'haig d'enganyar, però no està malament, tampoc.
A mi m'agrada més pel que representa la sintonia de la Champions, però la de l'Europa League, per gustos musicals, la prefereixo.
Sí. No està malament, no està malament. Espero que l'haguem d'escoltar moltes vegades. Voldrà dir que el Barça va avançant a la competició. Escolta, novetats esportives, que n'hi ha una, que és que Araujo no s'ha entrenat amb els seus companys avui, per tant, descartat pel partit de demà, eh?
La convocatòria la donarà Xavi demà, però sí, no arriba finalment Ronald Araujo, que ho ha intentat. Ja vam explicar que apurava les seves opcions, però finalment avui no s'ha pogut exercitar amb la resta dels seus companys i, per tant, serà baixa. Ara bé, el seu objectiu, ja ho explicàvem el dilluns, era arribar 100% segur a Mestalla, on no hi serà Piqué per l'expulsió. Per tant, demà la parella central seran Gerard Piqué i Eric García. Avui Xavi ha defensat molt el futbolista, el central Eric García, després del seu error en el derbi.
Sí, sí, l'haurà d'utilitzar molt en els propers partits. Doncs anem amb la roda de premsa de Xavi. Helena, que ha deixat un missatge molt repetitiu, l'ha repetit moltes vegades, que ell voldria estar a la Lliga de Campions, però que el Barça està a l'Europa League, que s'ha de competir aquesta competició, que és una oportunitat perquè recordem que guanyar-la dona accés, és una via també a jugar a la Champions la propera temporada.
Una roda de premsa que ha estat llarguíssima, Joan, molt extensa, gairebé 30 preguntes en aquesta prèvia Europa League. També se m'ha fet estrany veure el nou escenari, la nova decoració a la sala de premsa de la ciutat esportiva. I Xavi, com deies, ha repetit un missatge que ha calat i molt durant la seva compareixença. Admet que ahir no li va agradar, que va sentir ràbia per veure els partits de la Lliga de Campions des del sofà de casa seva, però insisteix que ara ja no toca lamentar-se per no haver fet els deures. Assegura que el vestidor està molt motivat, que es deixaran la pell en aquest nou escenari que és l'Europa League, perquè és una competició que els brinda l'oportunitat de demostrar que tornen a estar entre els grans del continent.
Sí, no ens enganyem, ens agradaria estar a la Champions i ahir quan veus els partits, i doncs és lògic, doncs fa ràbia no estar a l'altra competició, és una evidència, no ens enganyem. Però bé, estem a l'Europa League, és una competició europea, és una oportunitat per nosaltres, per seguir creixent, per seguir competint, i és una competició que de guanyar-la doncs, et classifica directament a la Champions. Llavors ho veig com una oportunitat, els jugadors també, estem motivats, i amb més Indri, doncs, que és un rival que podria ser perfectament una eliminatòria de Champions.
Ja sabem que Xavi va veure el PSG Real Madrid ahir a la nit amb certa impotència, per no ser-hi, i li he volgut preguntar per l'estrella de la nit al Parc dels Prínceps, per Kylian Mbappé, protagonista avui de totes les portades. I escolta les voltes que ha donat per no respondre'm si ara mateix ell creu que Kylian Mbappé és el millor del món.
Ah, però a mi no me toca hablar de Mbappé i de... Habla de los míos, a ver, ¿qué? ¿Qué nombres tienes, va? A ver,
No, los nombres Pedri, de, ¿no? De Pedri. Mañana, Pedri, que acaba de salir, ¿no? Ferran,
¿cómo lo ves a Pedri, va? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo le veo muy bien. Aparte, el otro día marcó cuando no hacían ni dos minutos que estáis jugando.
Pues fenomenal, oye. Este es el camino, le estamos mejorando, él ha mejorado. De los nuestros, de los míos, los otros.
Pero Mbappé...
Mbappé es un gran jugador. ¿Qué quieres que te diga? Mbappé y Messi, Neymar, y el París es un gran equipo, y el Madrid es un gran equipo, y... Pero nosotros no estamos en esa competición, por desgracia no estamos ahí, sí, da coraje.
No em pregunteu de la Champions, que estem a l'Europa League, no?
Sí, exacte, perquè ja li fa prou ràbia no ser-hi, doncs almenys que ens centrem en aquesta competició i que tampoc li preguntem per Messi, ni pel Paris Saint-Germain, ni per altres equips que no estan ara disputant l'Europa League i que no són jugadors del Barça. A Xavi també se li ha demanat, Joan, que fes un balanç dels seus 100 dies a la banqueta des que va debutar el 20 de novembre contra l'Espanyol. No han parat de passar coses i el tècnic en to de broma ha reconegut que per això a vegades sembla que faci una eternitat i no dos mesos i mig des que va arribar i ha anat enumerant notícies i contratemps que li han tocat viure.
Sí, sembla que hagin sigut 100 anys, això sí que és veritat. Aquesta és una, no? Perquè hem passat situacions que, clar, són inesperades, no? Situacions de lesions, de Covid, bé, situacions de mercat d'hivern, sí, inesperades, sí. Ja sabeu que sóc molt culer i intento, doncs, que el Barça es torni a recuperar i posar-lo en el millor lloc, en el lloc que es mereix, però bé, hi ha feina. En aquests 100 dies hem millorat en molts aspectes, no? En la pressió alta, en dominar els partits, hem de créixer en molts aspectes més, però bé, estem competint.
És que el Barça en 100 dies, no vegis la de coses que passen en 100 dies al Barça.
Sí, i les que falten per passar, Joan, perquè sortim pràcticament a notícia per dia. En algunes setmanes més tranquil·les, potser no, però hi ha un volum d'informació important i contratemps que ha tingut que gestionar Xavi Hernández des de que va arribar del Qatar. Per últim, el Nàpols. L'ha estudiat a fons el conjunt italià, Xavi Hernández, ha passat diversos vídeos als seus jugadors i aquest és el seu anàlisi del rival. Un rival de Champions ha insistit en una eliminatòria que comença demà i que veu molt igualada.
El Napoli es un equipo muy, muy compacto, entrenador muy experimentado, que los trabaja bien en salida de balón, la presión alta también es buena. Es un equipo que está acostumbrado a dominar el balón, ¿no? Entonces nos va a complicar. Los centrales muy fuertes, laterales muy expeditivos, muy ofensivos, doble pivote si juega Fabián, juega Anguissa, muy fuertes también físicamente. Zielinski es una sorpresa, es un gran jugador. Arriba Osimhen, si juega Insigne, si juega el Mas, que es otra sorpresa, pues bueno, son futbolistas de alto nivel, ¿no? Estamos hablando de un equipo Champions, equipo de nivel Champions.
Xavi ha avançat que farà rotacions pensant en el calendari tan carregat que els ve en les properes setmanes. No ha descartat que pugui descansar Sergio Busquets, que ho ha jugat tot, excepte un partit perquè estava sancionat. Veurem si es concreta i entra Nico González, per exemple, al lloc del de Badia. També ha parlat Pedri, Joan Pedri González, protagonista a la sala de premsa, ha reiterat el missatge del tècnic, que l'estudiador li dona molt de valor a l'Europa League, i preguntat pel favoritisme d'aquesta eliminatòria, ha dit que el Barça està acostumat a lidiar amb la pressió i ha demanat a l'afició que demà vagin al camp, encara que sigui una hora poc habitual, i que s'il·lusionin, amb l'Europa League.
Bueno, no creo que sea un peso, cada vez que, como dices tú, jugamos Champions, éramos favoritos porque somos el Barça, creo que es el mismo peso que tienes en la Champions, el Barça siempre está acostumbrado a ganar y es lo que hay que darle a esta afición.
Pot estar molt bé l'eliminatòria, pinta igualada. Demà la llista de convocats, no, Helena?
Sí, cap a les 12 del migdia, després l'equip quedarà concentrat al seu hotel habitual, a prop del Camp Nou. Recordem, no s'ha entrenat a Araujo, per tant, baixa. També baixa Alves, no està inscrit a l'Europa League, tampoc ho estan ni Abde ni Jutglà, i seguiran fora els lesionats Memphis, Ansu Fati, Lenglet, Umtiti, Sergi Roberto i Valde.
Molt bé, parlem demà. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.
I mirem també cap al rival del Barça de demà, el Nàpols. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que arriben a Barcelona aquesta tarda i hi ha una notícia important de la que hem d'estar pendents. Aquest matí s'han entrenat allà, a Nàpols, i no s'ha entrenat Osimhen, que és el davanter referència de l'equip del Nàpols, una de les estrelles, el golejador. Per tant, veurem si pot estar demà o no sobre la gespa del Camp Nou.
Ha estat la sorpresa a Nàpols. No s'ha exercitat Osimhen per una sobrecàrrega al genoll dret. En principi viatjarà, encara no han sortit. Ara veurem si apareix també a la llista, si difon la llista de convocats al Nàpols. I fins demà no sabrem si viatja, si juga o no al Camp Nou. El que deien, apuntaven des d'Itàlia, és que és per precaució, perquè estigui Osimhen en aquest partit acompanyant a Mertens a la davantera del Nàpols. Les baixes segures són les del central Tuancebe, que avui ha fet treball individual. L'extrem Politano i l'ex del Celta Lobotska, aquests dos han rebut tractament, i ja estava clar que no hi serien. Tampoc viatjarà a Barcelona un altre atacant estrella, Irving Lozano, que no s'ha recuperat dels seus problemes d'espatlla, que arrossega des de l'aturada de seleccions amb Mèxic. I dels detalls de l'entrenament d'avui, del Nàpols, el que hem pogut saber, ha estat l'última sessió abans del partit, s'han exercitat amb una fase de rondos i després han fet un partit Lloret en un camp petit per treballar la tàctica i també han treballat els corners i les faltes directes. Així que avís per Xavi Hernández i el seu cos tècnic. El Nàpols a terra, Barcelona, a les 6 de la tarda, a 6:45. La roda de premsa al Camp Nou, a la sala Ricard Maixens estaran Luciano Spalletti i un jugador, veurem si és Fabián Ruiz, l'únic espanyol que tenen per respondre les preguntes de la premsa d'aquí. Després a les 7 inspeccionaran la gespa del Camp Nou i a la nit a dormir a l'hotel del mític Converses del Carlos Losada.
Home,
a l'Eurostars Gran Marina.
S'està molt bé allà, s'està molt bé, apropet del mar. Bé.
Allà descansarà el Nàpols.
Perfecte, Víctor, te'n vas a veure què diu Spalletti d'aquí una estona,
sí,
no?
Sí, aquesta tarda, a veure què li preguntem i al jugador, a veure si és Fabián Ruiz.
Ens expliques, Víctor, gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa i traiem la pilota de la Champions.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el apilador.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¡Aguanta, Neymar! ¡Vuelve a jugar para Kylian! A mí dame muchos Kylian, ¿eh? ¡Kylian! ¡Kylian! ¡Ay, Kylian! ¡Chata, Kylian, gol!
¡Gol! Como el otro día.
¡Gol! ¡Gol!
Lo estaba pensando, que esto es el final, metió el otro día, metió el mismo.
¡Gol de Mbappé! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Kylian Mbappé! ¡Cogió la pelota en el costado izquierdo! Fueron dos a cerrarle. Se fue de los dos. Salió a corregir Militao y Alaba. Y le pegó. Abajo. Duro. Seco. Fuerte. Batiendo a Courtois. Kylian. Ven pronto a España. Kylian.
El mejor.
Ven pronto al Madrid. Marca Mbappé. PSG 1. Real Madrid.
Un sueño que toda la gente da mi nombre así. Es así, un gol importante la última minuto, pero no está terminado como ha dicho antes.
¿Esta eliminatoria puede influir para decidir tu futuro?
No. Yo sé que yo juego en uno de los mejores equipos del mundo y como ha dicho antes, me va a mirar 100% durante toda la temporada y después vemos.
¿Pero ya lo tienes decidido, aunque no lo digas?
No.
Gracias, Kylian.
Gracias.
El gran protagonista del partit d'ahir al Parc dels Prínceps, d'aquest Paris Saint-Germain 1, Real Madrid 0, l'anada dels vuitens de final, gol i gran actuació de Kylian Mbappé. Toca avui passar per Madrid i també per París. Primer per Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, hola.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Se le ha puesto esto muy complicado al Madrid, ¿eh? Más que por el marcador, que al final es corto, es solo un 1-0 por las sensaciones, ¿no? Que fue muy superior el PSG ayer, ¿eh?
Hombre, al Madrid le queda la Champions, que es su competición, y el Bernabéu. Está claro que nada tendrá que ver el partido del próximo 9 de marzo con el de ayer, pero ayer las sensaciones fueron muy, muy malas. Es que el Madrid no tiró a portería en todo el partido. Un cabezazo de Casemiro en la prolongación de la primera parte que se fue fuera, y un disparo desde fuera del área de Toni Kroos en el 53 que se fue por encima del larguero. Nada más. Muy flojo el Real Madrid, pese a que Ancelotti en teoría contaba con toda la plantilla, era evidente que Benzema no estaba a tope, estaba un 70%, limitaba hasta las carreras, y para colmo, bueno, pues Casemiro y Mendy, dos jugadores intocables, se pierden la vuelta por sanción, así que bueno, no queda otra que apelar al espíritu de la remontada. Es un resultado corto, el Madrid es el Madrid, asusta en Champions, pero claro, el PSG aprovecha muy bien los espacios, el Madrid tendrá que arriesgar algo más, y en cuanto te metan un gol, aunque ya no vale doble los goles conseguidos fuera de casa, pues ya el Real Madrid se ve obligado a marcar dos.
Sí, el hombre del partido sin duda Mbappé, que la afición del Madrid estarán ya todos ahí deseando que firme por el Madrid, ¿no?
Sí, la afición del Madrid lo que le gustaría es que pudiera jugar la vuelta con la camiseta blanca, ¿no?
Sí, sí.
Qué exhibición, la verdad es que, bueno, qué velocidad, qué verticalidad, qué potencia, ¿no? Cómo se iba de los jugadores del Real Madrid. Y bueno, al final Courtois, que sin duda fue el mejor, que detuvo en la segunda parte ese penalti a Messi, que tuvo alguna parada de mérito, bueno, pues al final ya en el descuento, prácticamente en el último minuto, no pudo desbaratar ese disparo de Mbappé y al final el Madrid sucumbió, ¿no? Pero bueno, fue el mejor del partido y evidentemente el panorama futbolístico del futuro le mira a él de frente y junto con Haaland, pues es un jugador que va a dominar el fútbol en los próximos años. Veremos a ver si, como todo apunta, acaba en el Madrid.
Perfecto, Miguel Ángel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Chao, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. I de Madrid a París, amb el nostre home allà, el Dani Gil. Hola, Dani.
Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
Ja imagino que Mbappé és l'home de portada a tot arreu, no?
Sí, evidentment va ser l'heroi de la nit, un mal de cap per la defensa del Madrid, va provocar el penal que va fallar Messi a la segona part, va liderar una vegada més el Paris Saint-Germain, ha demostrat que no li estan afectant els rumors sobre el seu futur i que s'està centrant única i exclusivament en jugar bé i en intentar guanyar la Champions. Ahir va ser la seva nit i avui torna a ser protagonista als mitjans, a la premsa, que destaca el seu partit lògicament. L'Equip, per exemple, comenta que una vegada més va ser qui va tirar del carro del Paris Saint-Germain. Le Parisien ha escrit que qui menja part és ell i cap altre jugador, i això serveix una mica per enllestar les crítiques que està rebent Messi aquest matí, que no ha acabat d'arrencar, que cada cop li està costant més adaptar-se al ritme de la Champions en nits com aquestes, i per si fos poc, doncs el penal que va fallar doncs ha alimentat encara més els dubtes, i els diaris estan dient aquí que és una mica trist veure'l en aquest estat de forma i que està tenint poca transcendència en el joc.
Sí, és veritat. Home, jo no diria que va fer un mal partit Leo Messi, no va estar malament, però clar, si tu compares el Messi d'ahir amb el Messi que hem gaudit aquí durant tants anys, doncs hi ha una diferència important.
Sí, però crec que hem de començar a acceptar que el Messi de fa uns anys ja no és el que és ara, que té 34 anys i que el temps passa per tothom.
Escolta, al marge d'Mbappé, jo crec que el PSG en general com a equip va fer un molt bon partit ahir, va generar moltíssimes ocasions. Allà, en general, es dona l'eliminatòria, no diré cap per sentenciada, perquè no ho està ni molt menys, amb un 1-0 i jugant al Bernabéu, l'eliminatòria encara està oberta, però hi ha la sensació de que el PSG està molt a prop ja dels quarts de final o què?
Si abans no era favorit, ara sí que ho és. És un cop d'efecte important, no definitiu, perquè, com dius, el marcador tampoc ho és, tot i que ho podria haver estat. Va ser el millor partit de la temporada del Paris Saint-Germain. Tots podíem esperar que guanyés, però crec que molts pocs ens imaginàvem que ho faríem amb l'autoritat amb què ho va fer. Va ser molt superior al Madrid, que no va rematar porta, l'equip de Carlo Ancelotti. De fet, Donnarumma va passar completament desapercebut i el Paris Saint-Germain va controlar el partit en tot moment. A través de Verratti, que al marge d'Mbappé crec que és l'altre gran protagonista de la nit, potser menys mediàtic, però l'exhibició que va fer crec que és de matrícula d'honor. La capacitat que va tenir per retenir la pilota amb la pressió del rival, en conducció, en filtrar passades bones, crec que va ser un gran partit de Verratti, un dels millors des de que va arribar al Paris Saint-Germain, que crec que no s'entén sense la seva figura.
Totalment d'acord. Gran partit de Verratti, que és un magnífic futbolista. Dani, gràcies, que vagi bé.
Una abraçada.
Una altra per tu. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Kylian Mbappé, naturalment, segurament el millor jugador del món ara mateix i el jugador amb més futur al món del futbol. Fa una mica més de 4 anys era una opció real pel Barça i es va escollir Ousmane Dembélé. I a la imatge d'avui, més que les seves jugades i el seu gol, em quedo amb el seu somriure, amb la seva figura pràcticament sense suar, gaudint del seu treball, i ja dic, el seu somriure pel treball ben fet i pel seu moment a la vida. I la seva reacció quan va aguantar i respondre en castellà a la televisió. Va somriure quan va esquivar la pregunta sobre la decisió del seu futur. Queda lliure per fer el que vulgui i ho fa des del punt de vista professional i al nivell més alt. Ahir va quedar retratat Kylian Mbappé i Leo Messi i Courtois. Tothom, com deia ahir, quedem retratats cada dia.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida obrim debat amb el Tomàs Guasch i el Jacinto Vicente. Abans dir que també ahir a la Lliga de Campions el Manchester City es va passejar, va golejar, va destrossar a l'Sporting de Portugal 0-5. Els de Guardiola amb els dos peus, per tant, als quarts de final de la competició. Avui tenim Salzburg, Bayern de Munic i Inter-Liverpool. Gran partit aquest. I avui també tenim partit de Lliga, eh? El Metropolitano, a partir de les 7 de la tarda, és partit pendent entre l'Atlètic de Madrid i el Llevant. Si l'Atlètic de Madrid puntua, superarà el Barça a la classificació i, per tant, l'enviarà fora de la Champions novament. Arrenca el Tiempo de Juego a la COPE a les 7 de la tarda i aquí a Sports COPE, de seguida, arrenca el debat.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Pasamos la vida esperando estar bien. En Creu Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creublanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Se em diu el Víctor Navarro que acaba de sortir la convocatòria del Nàpols, que viatja aquesta tarda cap a Barcelona i que en aquesta llista de convocats està Osimhen, tot i les molèsties al genoll que l'han impedit entrenar-se aquest matí amb els seus companys. Obrim debat a Sports Cope amb el Tomàs Guasch. Què tal, Tomàs? Bona tarda.
Vallori, querido, què tal?
Què tal? Tot bé, home? Tot
sí,
bé.
Home.
Aquí gaudint d'aquesta setmana de futbol europeu.
Tremendo, això, eh?
I del partit d'ahir, que bueno, hi ha moltes coses que comentar, no?
Sí, hombre, hombre, sobretot la sensació que teníem tots de que no estem per aquestes bulleries, però bueno, tot falta 90 minuts del que vulguis, però que els grans moments del futbol espanyol han passat, no?
Bueno, esperem que tornin aviat. Ara mateix és veritat, bueno, que no estem entre els millors, millors, no? Però en fi.
No, i que a més l'as de bastos els tenen ell.
Sí, Mbappé està al PSG, Haaland està al Borussia Dortmund...
Això. I la sensació que dona, pues, contra el Barça a l'Europa League, al Sevilla a l'Europa League, és que el Madrid no el veus, evidentment que falten 90 minuts i que això és futbol i va com va, no? Però que et dona la impressió que cap dels tres que queden, no sé, que estàs amb un glaó o dos a baix, no?
Sí. Jacinto Vicente, abogado, hola!
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, hombre. No creo que se atreva a Laporta a volver a decir que Dembélé es mejor que Mbappé, ¿no? No creo que se atreva, ¿no?
No, yo, bueno, con Laporta ya sabemos que podemos esperar cualquier cosa. Entonces, pero no, en principio yo supongo que... A ver, lo de ayer... Hombre, yo creo que también desde Madrid se vendió mucho humo, ¿eh? O sea, Madrid parecía ya otra vez que iba a arrasar y aquí llevamos diciendo mucho tiempo que Madrid no está tampoco para... digamos, el nivel máximo en Europa. Ancelotti hace lo que hizo la anterior temporada que estuvo aquí, que es, él utiliza 14 jugadores. Su problema es que empieza muy fuerte, llega febrero o marzo y los jugadores están bastante quemados. Entonces, entre que tienen menos calidad que el PSG, que están bastante quemados, pinta mal. Incluso más que el resultado, que fue lo mejor para el Madrid ayer, porque pudo ser mucho peor. Yo creo que lo peor y lo que más les debe preocupar es que la vuelta ni tiene a Mendy ni tiene a Casemiro.
Sí. Son bajas importantísimas, sobre todo la de Casemiro. Lo otro, bueno, lo puedes arreglar, pero Casemiro, el trabajo que hace, no lo hace nadie.
No, arreglar tampoco, porque Marcelo no lo pongas, porque no está para eso. Y Nacho, pues cuidado, porque ayer, por ejemplo... No jugó todo el partido Neymar, entonces si le faltan quizá los dos jugadores que son más físicos y que tienen mejor nivel defensivo.
Sí, i que a més, Tomàs, a la tornada, clar, el Madrid està obligat a buscar la porteria contrària i aquests del PSG, jo diria que la contra encara són millors que quan porten la iniciativa.
És que a mi em dona la impressió que les baixes, evidentment, que és així, no? Que són dos baixes fonamentals, no? A més, que és aquella cunya, els dos únics amb un estat, targeta per cada un. Bueno, està bé. Sí. Encara amb aquests... És que et dona la impressió dels últims anys del Madrid, del Barça i de tots, no? Que quan el gran top europeu no hi som. Sí. Ara, escolti, que amb 90 minuts això pot ser una cosa tremenda. Sí, home, clar que pot ser. I el Madrid a Europa fa coses que no se l'ocorreixen a ningú ni pensar-les. Mm. Ara, lo normal és que tu dius, escolti, no tens el nivell. No l'has donat el nivell des d'un temps ençà, no? L'any passat el Chelsea va fer 10-1 a la Lliga Espanyola. El Chelsea va jugar amb el Sevilla... amb l'Atlètic, amb el Madrid, i va fer 10 gols a 1. i vas escoltar, no és casualitat, no? Llavors dius, bueno, pues, sí, pues serà una gran nit d'aquestes de la remuntada i tot això, que això és molt madridista i que ho viurem, però t'has donat la sensació de que tu has de fer molt bé i ells equivocar-se molt.
Sí, sí, sí.
Com... I perdona, sí. I després queden els Cities, Liverpool...
No, clar, Bayern, si passes al PSG queden un munt d'equips molt bons encara.
Oiga, pues no engorde pa morir i se dedicas a otras cosas, no?
Sí, sí. A Messi com el vam veure, Jacinto? ¿Cómo lo viste?
Evidentemente yo lo veo un poquito desubicado ahí. O sea, igual que hay jugadores que cuando llegan a un equipo el primer año intentan darlo todo y más o menos se sitúan y dan un rendimiento extraordinario, aunque luego va a hacer muchísimo. Pongo el ejemplo de Luis Suárez en el Real Madrid, que su primer año fue buenísimo, pero este año está siendo bastante desastroso, ya por la edad y por todo. Messi saliendo del Barça, llegando a París, yo creo que el hábitat de tener Mbappé, el hábitat de tener Neymar, no le favorece. O sea, él aquí era Dios, había jugadores de calidad, pero había rebajado muchísimo el nivel el Barça desde que se fue pues Neymar, y allí tiene demasiado gallo en un mismo gallinero, entonces él está un poquito desubicado.
Sí, i que a més Tomàs ja li falta aquella punteta de potència i de velocitat que abans feia, que se n'anés de 3 i la clavés a l'escaire, i ara ja li costa més. És que té 35 anys, és normal.
Això no perdona ningú, però jo ahir el partidazo, passa que la conversa va derivar amb unes altres coses, jo vaig preguntar si hagués continuat al Barça quin Messi volíem. Llavors, hi ha una part de contratante que et diu, no, oiga, en Europa ha sigut un desastre, que és veritat, els últims anys, i que això ha sigut un más de lo mismo. Molt bé, possiblement amb lo col·lectiu estaríem d'acord. Ara, aquest Messi és un tipus de gabà, que dic jo. Llavors, a 34 anys, canvia-ho tot, posa't allà. Coño, que és un club molt complicat, aquest, perquè a la Lliga Francesa, si juguen sense porter, la guanyaran igual. Llavors tu dius, escolti, quin nivell d'exigència té relatiu? Una 0, 0, 0...
Vols dir que aquí, que... si estàs al Barça amb el seu hàbitat, aquí a la Lliga Espanyola encara sortiria bastant, no?
Jo crec que sí, jo crec que seria de dir de l'animanico el peix al seu aigua, no? Bueno, agafem el peix aquest i que està acostumat al Mediterrani i el fotem a l'Atlàntico. Coño, potser resulta que les corrents i el, no és el mateix, i continua sent aigua i continua sent el mateix peix. A mi em dóna la impressió de que és el de sempre, no? De dir, el cas de Cristiano. Ahí va fotre un gol extraordinari, no? Però, escolti, a on estava la vida del Cristiano? Al Madrid. Llavors, escolti, la Juventus, pues, no diré que més pena que glòria, però quasi. El Manchester, aquest ja té un parell d'anys més.
Sí.
Quan tu surts d'això, jo penso sempre que aquest interrogant de dir aquest Messi que vam veure ahir, que dius que és un tio a les acaballes, jo no deia tant. Ara, home, a la Cuesta Abajo, sóc que parlem, que són 35 anys. Què més que ha sigut d'ell a continuar a casa seva, en definitiva? Pues no ho sé, però ben organat.
Sí, sí.
De moment, que escolta, que això pot acabar amb aquests dos campions d'Europa. Sí, home, clar. Perquè el que dic, les de bastos el tenen ells.
Sí, sí. Us vull preguntar també per l'eliminatòria o el partit de demà, el Barça-Nàpols, Jacinto, que, bueno, el Barça va tener que dar una buena versión porque este Nápoles es buen equipo,
A mí me da muchísimo miedo el nivel defensivo.
Hombre, tanto.
O sea, pero mucho. O sea, ya lo de Eric García el otro día, a los 45 minutos, es realmente espantoso. Porque eso no es razonable. Lo de Busquets con Darder es espantoso. O sea, el primer gol le da tiempo a Darder de mirárselo, plantarse, colocarla, y Busquets aún no había llegado. En el segundo, la cantada de Eric García es memorable, pero quien da el pase es Darder, y si veis la jugada, Busquets está a un metro mirándoselo. O sea, entonces, hay un dos o tres aspectos a nivel defensivo de Barça que son un desastre. O sea, con Xavi se ha mejorado, que ya supongo que hablaremos un día, que ha cumplido 100 días. Hay aspectos que él ha mejorado, sobre todo en
100 días que se le han hecho 100 años, ha dicho él.
Sí, no me extraña. Entonces, no me extraña nada. Entonces, ha mejorado en algunos aspectos, es justo reconocerlo, sobre todo en ataque, en mecanismos de ataque.
Sí.
Pero defensivamente, esto es infumable. O sea, Eric García, que será buen jugador, que tiene buena salida de balón, que yo no digo que no. Pero es que hay jugadores que lo que tú tienes que compararlos no es individualmente, sino en el entorno, con los jugadores rivales de clubes de nivel similar, se supone, los Cabrera García, que lo pongan de medio centro, por Busquets de vez en cuando, pero de central puede jugar contra un Cádiz que te va a llegar dos veces y dices, bueno, pues no te va a atacar en todo el partido, pero contra un equipo medio normal, o un delantero que ya es otra cosa, como es Raúl de Tomás, que no es Pelé, pero que sí que es muy buen delantero, o sea, tú no puedes poner a Eric García, o sea, no, o sea, es igual que el modelo de...
Pero mañana no hay otro, pues, no. Yo te lo digo, no hay otro mañana para poner, o sea que...
No, sí, ya lo sé que no hay otro, y espérate con Valencia, porque como tengan que jugar Eric García y Mingueza...
No, ahí Araujo en principio estará, pero al Nápoles... Sí, al Nápoles...
Si no, yo me voy a la primera casa de apuestas que encuentre y vamos, meto todos mis ahorros al Valencia y marco un gol al menos, o sea, todos. Entonces, llega un punto en que hay jugadores que están muy bien, que son de la cantera, que hay que tenerlos, pero los puedes tener como cuarto o quinto central en este caso.
Ya.
Pero la manía de poner a Eric García de tercer central, pues no.
No, y Navadito más que al Nápoles té un bon bitxo davant, ¿eh? A los Ximena aquest sí, és bo, ¿eh?
És eso.
Sí, no, però és que la sensació que et dona és que tothom li fa dos gols al Barça, si no tres. Sí. Llavors tu dius, jo tengo que hacer tres goles para ganar el partido, difícil. El Madrid què té? Carradera...
Defensa millor que el Barça.
No, molt, clar, bastant
dius, millor, molt millor.
Tu dius una cosa que deixa nu al Madrid, quatre partits, un gol. A favor, dius, que això no es pot anar pel món. Ara, per altra banda, dius, quatre partits m'han fet dos.
Sí, sí, sí.
Llavors, això t'aguanta. Sí, sí. Mal que bé et pots... Ara, el del Barça és que tu dius, escolta'm una cosa, que vas a Cornellà, fas dos gols. Escolta, però si l'Espanyol ha fet dos gols a ningú. I t'empaten i no et guanyen, doncs perquè es despisten. Perquè si no es despisten, acaba 2-1.
Sí, sí.
Bueno, és el que diu ell, que hi ha una col·lecció de jugadors al Barça i fora del Barça, de defenses, que són millors futbolistes que defenses. El que diu el Vicente, si l'Ani García el fots al mig del camp, jugarà bé, i delanter centro jugarà bé, perquè sap, jugar al futbol en sap. Ara, la contundència d'un defensa no la té, cony, escolti'm una cosa, que aquí, no és que l'altre dia em deien el partidazo, no, és que el Barça se juga diferent, sí, cony, pregunti-li al Puyol.
Sí, sí.
No, és que la saquen de atrás, no, la saquen de atrás, estupendo, no, magnífic, com si el delanter és Romario. Ara, escolti, si vostè és incapaç de parar el delanter centro, pues ha de fer tres gols per partit.
Sí, senyor. A veure què passa demà, senyors. Ho comentarem. Tomàs, Jacinto, gràcies, eh?
Adéu, Jacintos, queridos.
Vinga, adéu, Tomàs.
Que vagi molt bé. Adéu, seguim.
Torna el futbol continental a la COPE. I al Barça li espera una estrena apassionant a l'Europa League.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça-Nàpols.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Anem amb la informació de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Va, diu-li bona tarda.
Recordem les sancions del derbi que afecten a dos futbolistes de l'Espanyol, eh?
Sí, a Magia de Piqué, un partit per Melamed i dos partits per Morlanes. Recorda que es va lesionar, no cap recurs, més que res perquè està lesionat i estarà un mes de baixa, Morlanes, que es va trencar, fer un trencament als isquios, res, en els 6-7 minuts que va estar sobre la gespa el passat diumenge. Ahir dia de festa, avui tornada a la feina i ja... Canviem una mica de xip, però relacionant Barça i Sevilla. Ha passat per sala de premsa el titular indiscutible Sergi Gómez, que no està passant, evidentment, pel seu millor moment de forma, tenint en compte els gols que rep. Ara en parlem de tot plegat, però abans, doncs, el missatge de club amb la veu de Sergi Gómez. La il·lusió de l'altre dia ha de continuar diumenge.
Evidentment amb il·lusió, no només perquè vinc d'allà, sinó perquè crec que l'atmosfera que vam crear aquest cap de setmana a casa, amb la nostra gent, la unió i la comunió que vam tenir, crec que s'hauria de repetir perquè bueno, crec que és la manera d'aconseguir grans coses i ho vam demostrar, no? Crec que sense ells no haguéssim fet el partit que vam fer i bueno, un cop més ens traiem el sombrero dins del vestuari i des del club perquè va ser envejable, penso jo, per qualsevol altre club.
Diu que l'Espanyol és un club en creixement similar, salvant una mica les distàncies, diria jo, del Sevilla que ell va estar fa uns anys, i en definitiva que cal salvar la categoria l'abans millor possible. Amb els gols que rep no anem per bon camí. Com deia el Tomàs fa unes estones, al Barça li fan dos gols per partit, a l'Espanyol
també
sí. I des de fa un temps els centrals estan fent una mica de figa. Ho ha reconegut Sergi Gómez.
Bueno, sí, és un aspecte que som conscients que hem de millorar, que està clar que vam començar una inèrcia molt positiva, on com dius tu, encaixàvem pocs gols, no? però sí que és cert que evidentment això s'ha de tallar i estem treballant des d'allà per solucionar-ho i per i per encaixar menys gols. Focalitzar-nos en això, i a vegades el futbol té aquestes ratxes, no? Que potser equips que no encaixen mai, no ho ha d'aturar de cop i volta, n'encaixen en tres partits seguits o coses així, llavors, i des d'aquí doncs a créixer i a reduir aquest número de gols, està clar.
Pregunto per Sevilla, Tecatito té Covid, estan doncs fotuts Marcial i Rakitic, en teoria doncs haurien d'arribar diumenge, però abans han de jugar demà a Europa League, així que es cansin, tot i que tenen una molt bona plantilla i que arribin cansats diumenge a les dues, Lopetegui contra Vicente Moreno.
Donem una entrada doble, no?, per ostres, anar diumenge al partit. Bon partit.
Bon partit.
T'emportes un bocata allà o compres allà un bocata.
Pues la ràdio, escoltar el Tiempo de Juego i després al cine, si la tarda, si la cosa ha anat bé.
Doncs vinga, pel primer que truqui, entrada doble al 93-270-37-79. 93-270-37-79.
Ara no està el Víctor.
No, perquè s'ha llançat a agafar el telèfon.
Ah, vale,
aquell
ja
temps.
Ja el tens.
Quique, gràcies.
Adéu.
Un apunt del Girona ara amb l'Albert Díez. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que s'ha presentat aquest matí la renovació d'Ureña, no?
Sí, en una setmana on l'Acadèmia, perquè el planter del Girona es coneix com l'Acadèmia, és molt protagonista. Recordo que hi ha tres del Girona convocats per la Sub-19 d'Espanya, Arnau, Gabri i Ricard Artero. Doncs avui un altre valor de l'Acadèmia, com és Òscar Ureña, ha exemplificat el que ja va ser oficial fa uns dies, aquesta renovació, ampliació i millora de contracte fins al 2025. Aquest és el missatge d'Ureña.
Primer, estic molt agraït amb el míster, perquè no és fàcil que donar-li l'oportunitat a un nen de 18 anys en el futbol professional. Jugaré on el míster em digui, no tinc cap problema. I on em sento més còmode és a la mitja punta, per allà. Però en qualsevol de les tres, de totes les posicions on puc jugar, estic feliç mentre jugui.
Mentre jugui, clar. Hem de dir que per jugar haurà de tornar a entrar en dinàmica d'equip, no juga lesionat des de l'octubre. Ell no ha volgut parlar d'ofertes, però diuen que es va interessar abans de renovar, òbviament per ell, el Betis i també el Real Madrid. I recordem, falten 3 dies pel gran partit Girona davant el líder a Montilivi, Girona-Eibar dissabte.
Doncs amb la informació del Girona tanquem el bloc dedicat al futbol i de seguida obrirem el bloc dedicat al bàsquet. Amb protagonista de seguida, aquí a Sportscope, el capità del Barça de bàsquet, Pierre Oriola, que demà comença la Copa del Rei.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este miércoles, tarde de fútbol en COPE. Desde las 7, partido de liga.
¡Oh, vaya, bravo!
Atlético de Madrid, Levante.
¡Casi de chilena!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Para rodar la pelota!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
En Rastreator te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti. Ahora te asesoran expertos de principio a fin por teléfono, chat o WhatsApp. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Doncs això, Albert, demà cap a Granada, que arrenca la Copa del Rei de bàsquet.
Sí, amb tres catalans. Avui a terra, el primer que entra en competició, que és la Penya, 6:45 a terra a Granada. Ja ha dit Carles Duran que Brozianski no està al 100%, però jugarà, no ho va fer davant el Tenerife. El Barça acaba aquesta tarda de preparar la Copa. Té dos entrenaments abans de viatjar, el d'avui i el de demà. I atenció al Baxi Manresa, que hi ha novetats. Xima Moneke, seriós dubte per jugar la Copa, edema muscular, cama esquerra, Ismael Baco arrossega una edema i una tendinitis a un dit de la mà esquerra.
Doncs podem saludar el capità del Barça de bàsquet, Pierre Oriola. Pierre, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Abans que res, preguntar-te per com estàs, que surts de lesió, i preguntar-te si podràs ajudar l'equip o no a Granada, Pierre.
Bueno, sí, està sent una lesió més fotuda del que ens pensàvem. Amb alguna que altra recaiguda durant aquest procés, però bueno, ja ahir va ser tot just el primer entrenament amb l'equip, va anar bé i bueno, intentaré estar disponible per l'entrenador i si ho veu oportú i necessari, doncs intentaré ajudar l'equip.
Uh-huh. Escolta, perquè sempre diem el mateix, però és que és així. La Copa és una competició que té un encant especial, no, Pierre?
Sí, bueno, és una Copa... Aquest any jo crec que una Copa molt exigent, una Copa amb molt nivell, on segurament els equips amb no tant nom venen amb un cartell d'equips molt perillosos i amb un cartell d'equips que poden fer un molt bon paper. I crec que és una Copa molt, molt interessant i molt, serà molt, molt divertida i molt maca de jugar i a la vegada també de veure per l'aficionat.
Entre aquests equips segur que tens al cap al Manresa, que és el vostre rival a quarts de final divendres, que és un equip perillós que està fent molt bona temporada, Pierre, eh?
Sí, al final jo penso que bueno, Manresa al final des del 2004 que no està a la Copa del Rei, que no estava en aquesta Copa del Rei, al final doncs qui no segueixi tant la Lliga CB doncs pot pensar que el Manresa doncs, és la típica ventafocs o el típic equip que porta molts anys sense estar en una Copa del Rei, però és tot el contrari, és un dels millors equips ara mateix de la Lliga, un dels equips amb més en forma per ser classificat a la Lliga, un equip que juga en un bàsquet molt agressiu, un bàsquet amb molt ritme, amb jugadors de molt caràcter, jugadors que no coneixien la Lliga però que s'han adaptat molt bé i doncs, comandats per un grandíssim entrenador com és el Pedro.
Sí, sí. Això que tu dius és veritat, però clar, si tu mires una mica la llista dels últims guanyadors de la Copa del Rei, les últimes 12 se les reparteixen, o us les repartiu, entre el Barça i el Madrid. 6 al Madrid, 6 al Barça. L'última vostra, i a més tenim aquest precedent tan, tan recent del divendres passat, on veu guanyar molta autoritat el Real Madrid a l'Eurolliga. Clar, si fem allò de penjar el cartell de favorit a algú, que és molt típic abans d'una competició, li hem de penjar el Barça, Pierre, és així.
Sí, bueno, jo els favoritismes ho deixo més per vosaltres que al final, o per la gent que al final es dedica a fer estadístiques, i és normal, perquè entenc que, ostres, sempre hi han d'haver aquestes quinieles, hi han d'haver... algú s'ha de posar a favorit, però com t'he dit, i sona tòpic, al final és una competició tan, tan curta, una competició que no admet marge d'error, però és que a sobre... fa que aquest any la competició es presentin 8 equips que els separen molt poques victòries entre ells, no? I després equips, pues, com t'he dit, té nombrat el Manresa, tercer classificat, el Joventut, Breogán, que acaba de pujar i està fent una temporada espectacular, segurament juntament amb el Manresa, que jo crec que el Manresa ja no és un equip de revelació, jo crec que ja és un fet que en les dues últimes temporades, inclús quan els de Castilles del Pedro amb el Joan, jo crec que el Manresa ja estava fent, no?, aquesta línia ascendent cap amunt, llavors no ho consideraria un equip revelació, sinó que el Breogán sí que és l'equip revelació d'aquesta temporada, Múrcia també, i després doncs, tenim equips com Tenerife, València, equips molt perillosos, que evidentment el Madrid, però equips que estan acostumats a jugar aquestes competicions i que estan preparats per tot.
Jo tinc alguna pel Pierre. Primer dues reflexions, perquè al final a la gent li hem de fer entendre les coses. Del tall que tu feies de les 12 últimes edicions, Batllori, jo centraria en les últimes 4, perquè el Barça canvia la dinàmica, el Pierre en té 3 de Copes del Rei, és que 3 de les 4 últimes les ha guanyat el Barça. I li preguntaves, arribes o no arribes? Jo crec que hi ha coses que es veuen dins la pista i hi ha coses que no es veuen. I la gent ha de saber la importància que té, és el capità, per alguna cosa, dins el vestidor, Pierre Oriola, i per això els entrenadors el volen sempre a l'equip. Dit això, Pierre, jo vull saber com està el Barça, perquè va passar el Sotrac que tenen tots els equips, ara li pot estar o li està passant al Real Madrid. En quin punt està el Barça? El seu millor nivell? Sabem que no, però està a prop?
No crec que estigui al millor nivell, però sí que comparant amb la temporada passada, amb les dues temporades que el Sar es porta a l'equip, jo crec que estem en un millor moment. Parlant a nivell estadístic i de classificació, primer de l'Eurolliga, sí que anem segons a la Lliga CB, però crec que amb 4 partits de diferència amb el Real Madrid, diria que l'equip està en un molt bon moment de forma. Evidentment, crec que una Copa no és tant com arriba l'equip, que que és important, però la, perquè et faci una idea, la meva primera copa a l'equip arribar en un molt mal moment anímic, en un molt mal moment de joc, i amb un canvi d'entrenador just una setmana abans, i la vam acabar guanyant.
Sí, sí.
O sigui, al final, no em fixaria molt en com està l'equip, sinó en com preparem cadascú de nosaltres una cita com aquesta. No? A nivell individual, jo crec que s'ha de fer un treball molt important, s'ha de preparar molt bé els dies previs, i com cada un de nosaltres prepara mentalment i sobretot físicament aquesta competició.
Sé que les competicions són de grup, són d'equip i no d'individualitats, però sí que és cert que està passant, malauradament, aquesta temporada, que ens acostumem i haurem d'estar com a mínim 12 setmanes, 3 mesos, a veure poc el Corey Higgins aportant al Barça. Dante Exum, jo crec que és d'allò que deia algú, rendiment immediat, aporta energia sempre que surt a porta. Teniu clar el vestidor que continuarà fins a final de temporada?
Bueno, això al final decidirà el club i ell. Evidentment, jo com a capità m'agradaria, és un nano estupendo, fantàstic, un tio de puta mare dins del vestidor, un tio molt senzill en el tracte del dia a dia, i després a la pista ja hem vist del que és capaç, no? Jo crec que necessitava temps, portava molt temps sense jugar, portava molt temps sense competir al màxim nivell, i tampoc és fàcil arribar a Europa i no conèixer com és la competició aquí, com són les normes, com es juga. És molt diferent al que ell està acostumat a l'NBA, que aquí crec que s'ha adaptat molt bé, està demostrant doncs, aquesta elecció al draft en el seu moment, el número 3, si no recordo malament, i ostres, està demostrant el bon jugador que és i el que ens està aportant, ens està ajudant.
Perfecte, Pierre. Escolta, gràcies per atendre'ns. Esperem veure't sobre la pista els propers dies. Molta sort, eh?
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé. Albert, gràcies. Una abraçada. Parlem demà des de Granada ja.
A tu, Joan. Que vagi bé.
Un parell de coses més. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
En futbol sala tenim avui un Betis-Barça. És vuitens de final de Copa, partit únic.
Sí, el Barça que inicia la reconquista de la Copa del Rey, competición que ha ganado 7 de las últimas 11 ediciones jugadas. El Barça, en estos momentos, el rival se encuentra el Betis, como comentabas, en octavos de final a partido único. Se va a jugar en Sevilla. El equipo andaluz está en la parte media-baja de la clasificación y en Liga perdió 4-1 en el Palau Blaugrana. Sin embargo, el Barça llega avisado después de que en la pasada temporada Industria Santa Coloma les eliminara en cuartos de final de esta competición en una situación bastante parecida. Sergio Lozano, el Búfalo, que regresa al equipo tras perderse el partido contra Valdepeñas, no quiere por eso excesos de confianza.
Es verdad que nos toca jugar fuera, que eso da un hándicap en nuestra contra, pero ellos seguramente salen sin nada que perder, pensarán que somos los favoritos y eso les puede hacer muy peligrosos. Pero nosotros tenemos que ir con la clara mentalidad de intentar pasar la ronda, intentar conseguir este título que aquí en Barça parece que nos gusta.
Mateus y Pito son baja en el Barça por lesión, el partido a las 8 de la tarde.
Y en handbol, finalmente el Granollers estará a la final a 8 de Copa.
Sí, tenía que ganar por 2 goles al Sinfín para clasificarse para la final a 8 de la Copa del Rey y lo hizo por 10, 31-21, en una eliminatoria que encarriló sobre todo tras un parcial de 6-0 que dejaba el pase sentenciado por un 18-11 antes del descanso. Destacó Chema Márquez, máximo goleador con 6 tantos, el técnico del Granollers, Antonio Rama, satisfecho.
El equipo, yo creo que raspós, molt bé, no? un bon joc, amb intensitat. Penso que s'ha vist un equip sencer. Tampoc hem hagut d'apretar, hem pogut rotar, necessitàvem rotar també, perquè la gent ve tocadeta, i quan inicies amb aquesta, diguéssim, amb aquest volum de partits tan ràpid després d'un temps de descans, sempre els cossos costen més de que s'adaptin.
La Copa se jugarà en Antequera, Màlaga, entre el 25 i el 27 de marzo.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Gil, superstar.
Bona tarda, Valldori.
No portes bona cara, eh?
No, ja ho deia Gilbert Becó, no? Ara què? Ara què farem? I ara què? Et mantenon, eh? Doncs no, res.
Fitxar Mbappé.
Bueno. Molta alegria va generar el gol ahir d'Mbappé. També a la CBS, una transmissió molt escèptica i molt imparcial quan va marcar el davanter francès.
Oh!
Autors de la joia, Carragher i Thierry Henry. Home, lo de Thierry Henry encara és francès. Lo de Carragher no l'acabo de... és igual, tranquils, queda la tornada. Última hora.
Última hora.
Ja ho ha dit Navarro, viatja Osimhen al Nàpols a València. Gallà i Paulista, novetats a l'entrenament dels de Bordalàs, i dintre del ventall de sancions es confirma també el partit de sanció pel sevillista Marcos Acuña, que no estarà a Cornellà. Dani García renova amb l'Atlètic de Bilbao fins al 2024.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Vallori.
Les enquestes. Qui us agrada més? Mbappé, 63%, o Haaland, 37%. En clau espanyol, creieu que l'Espanyol li guanyarà el Sevilla diumenge? Creieu que sí, el 56%, que no, el 44%. Recordo que hi ha tiempo de juego, a partir de les 7 de la tarda amb la Lliga i també la Champions. Que vagi molt bé.
Ni se te ocurra no firmar Kylian.